El suplement, amb Roger Escapa.
En una setmana en què l'educació a les aules ha estat al centre del debat, volem aturar-nos una estona en allò que passa fora de l'escola, l'educació a casa, és a dir, la criança. De què et serveix dir-li al teu fill que ha de posar límits si tu no t'atreveixes a dir no? Aquesta és una de les preguntes que llançava a l'aire la terapeuta de la sèrie de 3CAT, Això no és Suècia, l'Elisenda Pasqual. Doncs bé, Això no és Suècia, això és El suplement, però nosaltres hem recorregut a la mateixa psicòloga, a qui sentim habitualment a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, per reflexionar sobre límits, sobre pors, sobre dubtes, sobre paternitats i, en definitiva, sobre la vida. Elisenda Pasqual, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Ben tornada al suplement, perquè ets car de veure físicament, tu, eh?
Sí, una mica.
Dius que vius a l'avió.
Visc a l'avió, perquè una de les meves residències són les Canàries, després tinc el centre aquí a Barcelona, treballo presencialment a Catalunya, bàsicament, i llavors em moc molt, i és una mica el preu que hem de pagar a les persones que vivim a milles.
Has tingut temps de felicitar l'Aina Clotet?
En presència no, perquè també no pare, però sí, sí, ens hem parlat i hem estat xerrant i, bueno, amb ganes, perquè d'aquí aviat també venen novetats en relació a la sèrie.
Hi haurà segona temporada, diuen.
Hi haurà segona temporada.
Diuen. Amb la teva presència també?
També, sí.
Que bo. Et va canviar gaire la vida mediàticament o a nivell de popularitat d'aparèixer a la sèrie?
Home, sí, clar. És a dir, jo ja portava un recorregut i a mi la gent ja em coneixia per la meva tasca i d'això també em va conèixer l'Aina i la Mar, no?, que em van voler a mi com a terapeuta, però clar, el fet de que s'estrenés la sèrie, jo estava a Canàries i allà, doncs, no es va estrenar perquè es va estrenar aquí, i quan jo arribo amb l'avió per fer celebrar els Nadals em comença a aturar la gent pel carrer. Ai, ets la terapeuta, ho fas molt bé, d'actriu. Jo deia, és que no faig d'actriu, és que és la meva tasca, no? I sí, sí, m'ha canviat en aquest sentit que la gent em reconeix, que estic al meu poble del Pirineu i hi ha una festa, hi ha una fira i venen famílies i, ai, no em reconeixen. Clar, m'ha impactat això.
És a dir, a l'Això no és Suècia t'interpretaves a tu mateixa, sí que t'havien caracteritzat d'una manera...
Sí, o sigui,
una
mica, no soc jo, ja em veus que no soc jo.
Et disfressaven una mica de Mary Poppins, sí, per posar un punt més de misteri.
Exacte.
Però vaig arribar a llegir que tu no tenies ben bé els guions, no? Que tu reaccionaves a situacions que ells per guió sí que plantejaven, però clar, que tu donaves respostes com si fos una teràpia.
Clar, jo els hi vaig demanar una mica aquesta part, no? Sí que vam pactar els temes que s'havien de tractar, perquè cada capítol té una temàtica i es parla de la sexualitat, dels límits, de l'espòs, etcètera, de la família, i això sí que eren temes que havien de néixer, no?, dins de la sessió de teràpia, perquè jo els hi vaig dir, jo no vull ni conèixer les famílies, no vull saber si el que em pregunten és seu personal o no ho és, perquè jo m'he de ficar amb el paper de terapeuta. Doncs volia que fos un entorn per mi el més natural possible. Llavors, clar, recordo un cop que el meu poble va pujar a la costa perquè van gravar Els Encantats allà al Pirineu i estava a la piscina i se'm planta al costat i dic, ostres, la Laia Costa, em diu, tu ets l'Elisenda, la terapeuta de la sèrie, i dic, sí, diu, ostres, és que sóc fan teva, dic, no, perdona, la fan teva sóc jo, saps? Diu, clar, ho fas tan natural que a les actrius i els actors això ens costa d'igualar, no?
La Laia Costa ha vingut mai a les teves teràpies?
No. La Laia Costa no.
L'Aina Clotet sí, perquè allà és on et coneix.
Clar, allí és un grup de famílies de Vallvidrera que elles han entrat, tenien un altre terapeuta i finalment apareixo jo en aquell grup i d'allí doncs va néixer aquesta idea. L'Aina, que és una, bueno, que té aquests filons mentals, no, va dir, uau, això és meravellós, perquè realment, no, com tu deies, la maternitat, la paternitat són espais amb descoberta també. Nosaltres no tenim un històric, si tenim un històric perquè venim d'una família, no? Però aquesta revisió tan profunda en relació a la maternitat i a la paternitat, ostres, fa pocs anys, jo crec que està en boga.
Criança respectuosa. Això què vol dir exactament?
Exacte.
Perquè què vol dir criança respectuosa? Vol dir que n'hi ha una que no és respectuosa?
Aviam, jo, a mi també se m'ha col·locat aquesta bandera de la criança respectuosa i jo el que em dedico és a desmuntar mites. És a dir, la criança respectuosa no vol dir només no pegar. No, és que jo no els pego, és que jo no els crido, és que jo me'ls estimo. Evidentment, la majoria de mares i pares volen el millor pels seus fills, per les seves filles, i no intentem generar aquest maltracte. Per mi, la criança respectuosa i una mica el que jo treballo és una criança que ha de posar damunt de la taula molts límits. És a dir, hem d'educar per la llibertat i no pel llibertinatge. Sí, hem d'educar per comprendre que al món hi ha altres persones, amb altres necessitats, amb altres mirades, que nosaltres també tenim uns límits propis que s'han d'aprendre a respectar, perquè primer els hem d'escoltar des de dins. Si a mi tota la vida em crien dient-me el que he de fer, quan he de menjar, si tinc fred, si tinc calor, si això ho puc fer, si això no ho puc fer, quan tindré el moment, o quan serà el moment de decidir quin rumb vull prendre a la meva vida, poca brúixola interna tindré afinada, no? Això per un costat. I per l'altre, que la criança respectuosa per mi implica moltíssima coherència. Aquesta pregunta que tu has agafat de la sèrie, com pots posar un límit als teus infants si no veuen que tu l'exerceixes, aquest límit? Si tu davant la vida se't colen a la cua de la peixateria o vas pel carrer i et passen coses i no... no poses amb èmfasis el teu límit o les teves conviccions. Llavors, jo crec que els nens i les nenes necessiten veure per ser. Ells no faran el que tu els digues, faran el que veuen que tu fas.
Tu tens consciència d'haver estat educada per part dels teus pares amb una criança respectuosa?
Els meus pares m'estan escoltant ara mateix, així que de mesura les paraules, no. Aviam, els meus pares van fer el que van poder, com tots els pares.
Com tothom, no?
Exacte, i com els pares d'abans i els pares d'ara. El que sí que és cert és que amb els anys hem pogut reflexionar molt sobre, ostres, el que ens hagués agradat, o, ostres, si pogués tornar enrere, això com ho faria de diferent. I jo crec que això com a filles i com a fills és bonic d'escoltar, no? Perquè moltes vegades no vam rebre el que necessitàvem, però et dic algo també, jo crec que pocs infants rebran el que necessiten perquè la vida amb la que vivim no és un sistema que cuidi. No. El sistema amb el que vivim no posa la vida al centre, diguem-ho així. Llavors és molt difícil donar genuïnament el que tu voldries oferir quan l'entorn amb el que tu vius a vegades és molt hostil i tu no ho tens.
És això que dius, que tothom fa el que pot amb el que té, però a l'hora de decidir com eduquem els nostres fills, potser primer cal revisitar els patrons tòxics que nosaltres vam tenir a la infantesa. Això crec que és una cosa que treballes bastant a teràpia, no?
Sí.
Tu també, d'alguna manera, demanes a la gent que et ve a veure que faci aquest exercici, i de quina manera es pot prendre consciència de, ostres, allò que hem normalitzat perquè és inherent a la meva relació amb els meus pares, doncs és una cosa que em genera que 30 anys després arrossegui aquesta motxilla.
Clar, per mi hi ha com dos perfils, que sempre dic que els perfils que a vegades costa de que es revisin, no? Com a mares o com a pares. Un perfil és aquell que diu no estem tan malament, no ho han fet tan malament, per tant, jo no, segueixo amb aquest llinatge, amb aquesta herència de criança. Jo sempre dic, si tu penses que no estem molt malament com a societat, és que no llegeixes gaire la premsa, no? I per un altre costat, aquelles famílies que pensen que aquests patrons que tu dius tòxics els van fer extremadament mal i es polaritzen, no? Llavors se'n volen anar a l'extrem oposat i no reben el positiu que hi va haver dels nostres pares i de les nostres mares, perquè, clar, jo estic parlant aquí de famílies on no hi ha abús, no hi ha negligència, evidentment hi ha coses que s'han de poder deixar de banda, no? Però jo crec que la generació d'on venim tenia molt clar l'estructura jeràrquica. Tenia molt clar qui anava dalt, tenia molt clar qui anava baix, tenia molt clar qui decidia certes coses, i crec que això és positiu i ho hem perdut. El que passa que hem de posar-hi cor i emoció i mirada i afecte amb aquesta jerarquia. No pot ser aquest autoritarisme del qual volem defugir, no? Però crec que al polaritzar-nos i al voler trencar amb aquesta jerarquia, amb aquesta estructura, ens hem transformat a vegades en una generació massa permissiva. I això els infants els negligeix, perquè un infant sense límits és un infant que no està cuidat, no?
Ara anirem als límits. Tu has explicat en un llibre que fa 20 anys que et dediques a la criança, però que tu no vas poder ser mare perquè vas perdre 3 criatures.
Has 3 tingut... criatures, 3, sí, 3 embarassos.
3 que... dols, no?
Sí, 3 dols perinatals.
Com va anar això?
Bueno, jo sempre ho dic que no és una cosa que vaig escollir, perquè jo realment volia ser mare d'una filla o d'un fill viu, però que no canviaria, perquè per mi va significar un procés de transformació, una volta de mitjó, amb la meva vida, amb el meu procés personal, amb poder-me qüestionar des de quin lloc jo escollia una maternitat. També, clar, pensar que la meva professió em porta a saber molts atziuts del que significa ser mare o ser pare, no? Llavors també vaig poder transformar aquest maternatge que jo porto dins. De fet, mira, ara vinc de fer el primer retir de mares i filles, que han sigut 2 dies a la muntanya preciosos, i estava allà veient aquelles 30 persones, no? 15 mares amb 15 filles, amb les dinàmiques, amb els processos que anàvem obrint, i pensava...
De quines edats?
Entre 6-7, la més petiteta, i 12-13, la més gran. I jo pensava, no tinc cap tipus... No se'm mou res a nivell intern de pena, d'ostres, jo no ho podré fer, això, perquè jo he fet el meu procés personal, si no, imagina't, no? Jo acompanyo processos de dol, si jo no fes el meu... Em seria molt difícil la meva feina, no?
Però durant tots aquells anys en què vas perdre criatures, anaves treballant, no? I a la vegada devia ser molt difícil no rebre gent a la consulta que t'interpel·lava amb coses que et tocaven de molt a prop, segurament.
Sí, home, jo intentava no agafar persones que ja venien amb una demanda específica de pèrdua gestacional, però, clar, evidentment, la vida i la mort van de la mà. Per tant, tu acompanyes una família, estan embarassades i, de sobte, en aquell moment, la mare perd l'infant, no? I jo podia acompanyar. Clar, jo també vinc de molts anys de treball personal i crec que amb la meva professió he pres molt a tenir aquesta triple mirada que tenim les psicòlogues o les terapeutes, no? Que és la meva, la teva i la de la situació que s'està donant. I aquí podia preservar el meu moment i jo crec que en cap moment em vaig sentir que no podia acompanyar un procés.
Hi ha d'haver un moment d'assumir que no aconseguiràs ser mare, perquè sí, després de 3 intents fallits, doncs hi ha un procés d'acceptació, suposo, també de tirar la tovallola, de dir, escolta, és que ja no cal que ho intentem més, perquè...
funcionarà. Clar, en el meu cas en concret va ser, hi havia una enfermedad autoimmune que no es va diagnosticar i vaig haver de rascar fons i vaig anar amb un bon immunòleg, el doctor Esteve, que bueno, em va ajudar moltíssim en aquest procés. Sí, jo podria ser mare. Jo ja tinc el diagnòstic i tinc el tractament. El que passa en aquell moment la meva vida sentimental també es va trencar i el que vaig tenir molt clar és que jo no buscaria un pare pels meus fills, que jo, si tenia criatures, hauria de ser en un context d'una parella, d'un projecte, d'un format diferent, que no volia perseguir una pastanaga d'un cavall. Per això ho veien moltes dones del meu entorn, amigues i persones que acompanyo en consulta, no? Que el moment de la maternitat és que et pren. És una cosa moltes vegades que surt molt des del fons d'una dona, no? Llavors,
perquè el rellotge corre, no?
El rellotge corre, clar, clar.
Aquesta realitat que et vas topar tu, és la realitat amb què es troben moltes dones, i moltes dones decideixen que sí que volen ser mare a qualsevol preu, no?
Exacte, sí, sí, i això és totalment legítim, il·lícit, i vivim en una societat on almenys el nostre país això ho podem escollir, no?, per un costat i per un altre. Amb el meu cas i amb el meu procés personal, jo vaig decidir que no volia córrer aquest sprint i que deixaria que la vida d'alguna manera em col·loqués en un lloc o en un altre, no? Ara mateix jo tinc 44 anys i penso que sí, evidentment, podria ser mare. Tinc molts recursos per poder ser mare si volgués, però ara mateix estic en aquest lloc on prefereixo maternar. Prefereixo maternar aquestes criatures que venen als meus retirs, prefereixo maternar les persones que venen a consulta, prefereixo maternar els nens i nenes adolescents que venen a acompanyament familiar, i ja estic molt a gust amb aquesta decisió, em sento molt feliç i molt plena.
Els pares on eren, en aquests retirs que has fet aquest cap de setmana, que només hi havia mares i filles? On... Filles o filles?
Filles, sí. Hi havia un nen, però sí.
On eren els pares, aquí?
Pues bona pregunta, perquè no ho han... Bueno, molts pares estaven amb els altres fills o filles, perquè hi havia algunes mares amb més criatures.
Però no estaven convidats, representa,
No estaven convidats, no. Perquè a mi m'agrada enfocar el meu treball. No dic que algun dia no els convidi, he fet algun treball en família i han vingut els pares també, o les altres mares, el format que sigui la família, però... A mi m'agrada molt treballar amb les etapes del desenvolupament de nena, jove a dona. M'agrada molt aquesta mirada que crec que com a dona m'interpel·la, no? M'ha ajudat molt amb el meu camí personal i penso que és molt bonic que les nenes rebin de les seves pròpies mares el permís a gaudir del seu propi cos, el plaer, els límits davant de la vida, que les mares a través de les seves filles puguin recordar moltes vegades coses que hem anat oblidant al llarg del nostre camí personal i que les nenes amb aquesta frescura i amb aquesta curiositat també ens porten, no?
El suplement xerrant amb l'Elisenda Pasqual començàvem preguntant-nos d'aquests serveis dir-li al teu fill que ha de posar límits si tu no t'atreveixes a dir no. A veure, aquí molts pares i moltes mares patim, no sé si patir és la millor paraula del món a l'hora d'intentar educar una criatura, intentem patir poc.
Una mica sí.
Però, perquè, doncs, amb això dels límits, la criatura no es converteixi en un petit dictador d'aquells que protagonitzen els capítols de Supernanny. Jo, per exemple, ara tinc una criatura de 4 anys i mig i tot va molt bé, és molt simpàtic, però setmanalment hi ha moments de crisi gran he decidit que desmonto de dalt a baix tota la meva habitació.
Clar. Aviam, el teu fill no té control d'impulsos encara. I això és una cosa que els adults a vegades ens costa entendre, perquè la tendència que tenim és a fer més grans els infants, no? Com que un infant quan ja parli i raone, sembla que tingui el cervell madurat. I els nens i les nenes, és a dir, el nostre cervell madura entre els 21 i els 25 anys. Sí?
Què dius ara?
Sí, et queda uns dies.
No, jo en principi els he superat, però ell encara, sí, trigarem.
No, et dic
trigarem,
pel teu fill, trigarem. Per tu. Sí, però sí. Clar, fixa't, no? Llavors, clar, moltes vegades aquesta adultització de les criatures fa que no comprenguem en quin moment maduratiu estan. El teu fill amb 4 anys i mig li passen moltes coses a la vida. No li passen les que ens passen a nosaltres com a persones adultes, però es frustra, s'estressa, hi ha coses que no li agraden, no sempre troba el lloc adequat, segur i sostingut per expressar-ho i per treure-ho. Ens parlem dels avis, les àvies, no? A casa els avis és un lloc on normalment aquestes explosions no es donen habitualment.
Mai. S'ha portat de cine, te'l torno. Escolta'm, quin nen més fantàstic que tens.
És que només arriba
24
tu,
hores a casa els avis i després arriben els pares... I al cap de mitja hora d'estar contents, ve la crisi.
Clar. Clar, perquè vosaltres sou el seu lloc de seguretat. I quan l'infant sent que un lloc és de seguretat, aquest lloc de seguretat vol dir que puc obrir tot el que jo porto dins, lo positiu i el que m'agrada i lo negatiu i el que em fa mal. I llavors, quan el teu fill li agafa una rebequeria o li agafa un atac de ràbia i vol destrossar-ho tot, el que està fent amb la seva conducta és expressar-te la seva emoció. Sí, llavors nosaltres hem de traduir un codi morse. Si ens quedem només amb la conducta, ens estem quedant amb la punta de l'iceberg. I no estem veient tot el que fa que aquesta conducta explosioni cap a fora. Llavors, moltes vegades no és tant el que es porti malament o el que desmunti l'habitació o el que em vulgui pegar, que evidentment tot això s'ha de regular i s'ha de controlar, sinó què li ocasiona aquesta conducta, que no hem de saber el que és exactament, sinó el que hem de fer és una mica matemàtica de dir, ostres, aquesta proporció de portar-se malament és igual a la proporció de malestar que el meu fill o la meva filla té dins.
D'acord. Aleshores, què faig, què fem? Perquè és a dir, tu et sents allà una mica imbècil amb l'actitud que decideixes adoptar de dir, m'enfado jo amb ell, l'ignoro, l'acompanyo, el deixo sol que es desfogui, entro a l'habitació, l'obligo a que la reculli ell, no, la recollim junts, no, la recullo jo perquè ara si sobre li demano que la reculli encara doncs acabarem pitjor.
Clar.
És a dir,
Moltes coses a processar un moment de molta intensitat.
Poso aquest exemple, que evidentment
sí,
és meu,
és
de casa meva, però que connecta, crec que amb molts infants, i no és res extraordinari això que passa a casa,
no.
Perquè compartint-ho amb altres famílies doncs és una situació bastant habitual.
Sí, sí, sí.
I també aquest sentiment de dir, bé, què faig?
Clar, en aquell moment, a veure, el primer que hem de fer, és a dir, aquí hi ha un foc, i quan hi ha un foc, hem d'apagar l'incendi. És a dir, el teu fill t'està mostrant malestar. Com te l'està mostrant? D'una manera que a tu t'incomode, evidentment. Però si nosaltres, com a persones adultes, ens enfadem més, o ens posem autoritàries sense cor, no? Ens desconnectem de lo que està passant allà, del món emocional de l'infant, no l'estem ajudant. Si el deixem sol, tampoc. Perquè un infant de 4 anys i mig, ni de 7, ni de 10, moltes vegades es pot regular amb solitud. L'infant necessita la corregulació. Què vol dir això? Vol dir que hi hagi un adult mínimament regulat. Jo sempre dic, no cal que esteu il·luminats o il·luminades, però mínimament que puguis veure l'infant i diguis, vale, carinyo, tu estàs molt agitat, però perquè estàs malament. Si la cosa que més estimes del món està malament, que és el teu fill, hem d'obrir el cor i acompanyar-lo des d'allà. Això no vol dir que li permetem fer tot. Això no vol dir que el salvem del seu procés. No, no, acompanyar vol dir, veig el teu dolor, estic a prop teu, però hi ha coses que no et deixo fer. Quan tu no li deixis tirar més coses o picar-te o qualsevol cosa que vulgui fer, quan tu el frenis, inclús físicament, el teu fill es posarà pitjor. Però això no és negatiu. Si es posa pitjor vol dir que tot el seu malestar està sortint més ràpid. Però ha de sortir. Si no, es va enquistant. I el proper dia punxarà dos macarrons del plat, li cauran els macarrons i tirarà el plat al terra i tu no entendràs res.
Jo la teoria me la sé perquè t'he llegit i t'he seguit a moltes entrevistes, també amb l'Elisabet Pedrosa. És a dir, acompanyar-lo en aquest dolor. Dir, no ploris i ja et passarà. No, d'acord, entenc que estiguis que ploris, entenc que estiguis frustrat, volies veure tres capítols,
clar.
Hem pactat tres i ara vols mirar més tele.
Clar.
Doncs s'ha acabat la tele perquè és el que havíem dit d'entrada. Ara ve una rebequeria de 15 minuts, però tot i així la rebequeria dura i no para.
Aleshores. Sí, sí, però no ha de parar. És a dir, si el teu fill sent que amb la seva rebequeria tu t'agites, tu li estàs posant monedetes a la conducta. Per això et deia al principi, la criança respectuosa és complicada perquè implica molta coherència interna. No fingir que no m'afecte, perquè si tu fingeixes que no t'afecte, jo no et conec de res i ja ho notaré. Imagina't el teu fill que et coneix des que ha nascut. És a dir, el mil·límetre de cella que se'ns arrufe, la respiració que canvia, la mirada se'ns transforma, els infants ho noten. Llavors, aquest és l'exercici de dir, genuïnament, de veritat, a mi no m'afecta que tinguis una rebequeria perquè t'entenc. Tant de bo poguéssim mirar 34 hores seguides els capítols de la sèrie i no ens fes mal. Tant de bo poguéssim menjar crispetes de xocolata a dojo i que això no ens afectés al sistema digestiu. Però no és així. Nosaltres els hem d'educar perquè siguin adults funcionals. Els hem de posar límits i els infants amb salut mental s'han d'enfadar.
De vegades confonem aquest amor, aquesta estima, amb el sí a tot, no? I
exacte.
Aquí és on surt una criatura malcriada.
Sí, és la permissivitat que deia jo, no? És pensar que hi ha corrents, inclús a dia d'avui, que diuen que als infants no se'ls pot dir que no.
A partir de quan hem de dir que no a un infant? A partir de quina edat s'ha de posar el límit?
A partir de sempre. És a dir, el primer límit que la vida apareix és el sac amniòtic. Si tu gestes una vida i aquesta vida no es desenvolupa en un sac amniòtic, no creix vida. Per tant, el límit és inherent a la vida. Ara, aquest sac, quan es fa petit, l'infant comença a voler néixer. amb els límits és igual. Quan el límit es fa restrictiu, l'infant el vol trencar. Aquests tres capítols d'ara, d'aquí 5 anys, hauran de ser una mica més.
Hi ha un capítol que és una meravella, l'Això no Suècia, que va de què li passa si el meu fill no m'estima.
Ah, sí.
No.
Clar.
Això t'ho deuen dir a consulta o a teràpia.
Sí, perquè a més els infants aprenen molt ràpid. És igual, quan aprenen a dir-te que si no t'estimen, no t'estimo, ets el pitjor pare del món. Ets el pitjor pare del món,
això
no?
També m'ho ha dit, eh?
Claro.
No, el pitjor pare del món no. O sigui, doncs no t'estimo.
Doncs no t'estimo.
Com a venjança.
Exacte. Igual quan et dirà tonto o et dirà paraulotes més grans. És a dir, amb aquell no t'estimo, el teu fill no t'està dient no t'estimo. No és una persona adulta que et diu, Roger, no t'estimo. I t'ho diu amb sentiment, i t'ho diu de veritat, i ho ha processat. És
no,
un
nen. No me'l crec, per sort.
Claro, no, això és l'important, que no ens prenguem personal, el que els infants ens diuen. El no t'estimo significa hi ha algo que no m'agrada, hi ha algo que m'estàs fent parant, limitant...
No, i aprenen a fer xantatge, ja.
Sí, però el xantatge els hi funciona si ens ho fem personal. Si tu entres a la seva narrativa, això és un xantatge meravellós, perquè l'infant es frega les mans i diu, uau, quin poder que tinc cada cop que dic això, o que faig això, mira com es posa el meu pare, o mira com es posa la meva mare. I aquest és el repte, és a dir, no és tan complicat quan ho mirem d'aquesta manera, de dir, on poso jo les mònedes amb el meu fill, on buscarà l'atenció, allà on et trobi.
Tema estrella, que podríem estar hores parlant, però el tema dels càstigs, que estem una mica en aquesta dinàmica. Què en penses tu dels càstigs? Cal castigar, no cal castigar, és una amenaça innecessària? Abans es castigava més cara?
Jo crec que els càstigs no són necessaris si posem límits amb conseqüències. Sí? És a dir, què vol dir una conseqüència? Vol dir, quan ja des de petitetes, les criatures, quan algo no ho fas, jo t'aturo. L'infant no entén un límit si només li diem en paraules. No toquis, no faiguis, para la taula, tanca la tablet. Tot això l'infant no ho entén. Què hem de fer nosaltres? Hem d'exercir físicament aquest acte. Para, doncs jo t'aturo. Tanca la tablet, jo te la tanco. No toquis això, jo et poso la mà. Això és una conseqüència per un infant petit. A mesura que els nens i nens es fan grans, tenen més concepció del temps, del que vindrà després. Per tant, aquests tempos es poden dilatar. Si cada vegada que mirem tres capítols tenim un pollastre i tenim un enfado, doncs potser aquests capítols no els haurem de mirar un dia, el següent dia. Això no és un càstig, és una conseqüència natural d'una mala gestió d'aquella tecnologia. Perquè, a més, si obríssim el tema de la tecnologia ja seria un altre, però posar límits a la tecnologia és molt complicat, perquè està creada per generar addicció. Però aquestes conseqüències han de ser correlacionals amb el límit que estem posant. Si ho fem això, els infants van aprenent el que sí, el que no, on sí, on no, i es van adaptant a un món adult, es van adaptant a tenir límits interns, a posar-los i als demés, perquè a vegades també escoltem, des dels projectes, jo he estat molts anys treballant amb infants i escoltava com es posaven els límits entre ells i deia, mira, això ve d'aquí, això ve de casa, això ve de l'avi, això ve de l'avi, i els infants reprodueixen aquest patró. Si nosaltres els eduquem pel límit i la conseqüència, no el límit de quan tingui 18 anys que digui, ostres, avui no hauria de sortir, que demà tinc examen, però com que no té la conseqüència posada, no se la posarà a si mateix.
A la consulta venen pares, venen mares, venen tots dos junts, venen amb les criatures, qui ve?
Aviam, el meu projecte és acompanyament familiar i amb el nom ja ho diu tot. Nosaltres no acompanyem infants com a tal, acompanyem sistemes familiars, acompanyem la família. Ara sí, a moments s'ha de veure la mare a soles, o el pare a soles, o l'altra mare a soles, o l'infant a soles, llavors gestionem la manera...
Però la primera consulta... Hi ha famílies de tota mena, evidentment,
sí,
però...
Que vinguin els adults. La primera, la segona, la tercera, te diria.
I qui rep més interès, també, per la criança? La mare o el pare?
La mare, home.
Quin percentatge de mares?
No el tinc calculat exactament.
Però 8 de cada 10 consultes...
95%, 95, com a mínim.
95% sí, la primera consulta és d'una dona.
Sempre. Jo sempre dic que treballo per les mares i per les dones, per això t'ho deia abans, no? És a dir, a les xerrades, a les formacions...
I fas també teràpia de parella? O...
Sí, molta. Jo sí, moltíssima.
Que genera conflictes com a conseqüència d'haver tingut fills?
La major part de les vegades sí. Comencen amb una demanda de família i de criança, clar, i aquí em trobo amb el que hi ha darrere d'aquesta demanda de criança, que és un sistema de parella, doncs, que s'ha anat deixant de banda, que no s'ha mirat, que de sobte tu coneixes algú, però coneixes aquell algú com a parella. Però clar, no coneixes aquell algú com a mare o com a pare. I aquí es comença a vegades a rissar el risc, no?, d'alguna manera, perquè quan tens una criatura davant et posa com a mirall la teva pròpia criança, que és el que es diu la transparència psíquica.
I es pot funcionar malament com a parella, però bé com a pares?
Sí, clar. Hi ha moltes parelles que s'acaben i que jo acompanyo moltíssimes separacions amb consciència. I l'única premissa que els hi poso és el respecte. un dia ens podem enfadar, un dia no podem estar d'acord, un dia ens pot sortir una mala paraula per la boca, però la premissa que jo us poso per acompanyar-vos és que hi hagi el respecte que posem a l'infant, que és la part sensible d'aquest sistema, al centre, no? I sí, sí, hi ha moltes parelles que com a parelles no funcionen, però que són un equip meravellós amb la criança. Mm.
Tenim la sort que l'Elisabet Pedrosa et convida sovint i et continuarem sentint el suplement a les primeres hores de l'Ofici d'Educar, però per tancar també aquesta conversa que hem fet avui, tu com t'imagines que educaran els seus fills, tots aquests infants a qui ara estem intentant criar d'una manera respectuosa? Deu perquè dir... nosaltres, d'alguna sí. manera, hem rebut l'herència dels nostres pares, que van fer el que van poder amb el context que tenien, no? Aleshores, tots aquests fills d'aquesta gent que tu estàs rebent a la consulta, creus que continuaran aquest model, aquest traç?
Jo tinc l'esperança que no hagin de polaritzar tant, sí? És a dir, que evidentment se n'aniran una mica al seu terreny i ja està bé, cada generació, no? Jo crec que millora l'espècie d'alguna manera o altra, ja ho veurem d'aquí al futur amb la tecnologia, però crec que intentarem almenys que no hagin de polaritzar tant perquè hauran rebut, esperem, més autoritat amb amor. I d'aquí hi haurà un espai central més coherent, no?, amb la vida. Mm.
Elisenda Pasqual, un plaer, com sempre, una abraçada.
Gràcies,
moltes gràcies. Pausa i continuem el suplement. Fins la una.
El suplement, amb Roger Escapa.